L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda. Acabem la setmana i, novament, edició del Temps del Coneixement i la divulgació científica a partir de les converses amb els experts. Avui, dues xerrades. La primera té a veure amb la validació científica de proves per a detectar la intolerància als aliments. La segona, descobrirem quina relació hi ha entre el canvi climàtic i la salut, no només per l'augment de malalties infeccioses, sinó per l'afectació d'altres malalties no contagioses que esdevindran cròniques.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Les reaccions adverses als aliments són episodis freqüents a la població. Es calcula que almenys el 20% en patirà una un cop a la vida. La preocupació, però, va en augment per aquestes intoleràncies alimentàries. I també busquem la manera d'esbrinar què tenim, com solucionar-ho, però de vegades no totes les eines funcionen. I això ara ens ho explicarà el doctor Ángel Álvarez, que és especialista de l'aparell digestiu de la Unitat de Trastorns Funcionals de l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid i membre de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva. Doctor Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No todas las herramientas de las que disponemos sirven para detectar si hay un trastorno funcional digestivo y, en concreto, una intolerancia alimentaria?
Bueno, realmente estamos tratando, los trastornos funcionales digestivos son trastornos muy complejos, son muy comunes, muchísima gente en la población los sufre, casi el 60% de los pacientes en algún momento tienen algún tipo de trastorno funcional digestivo y realmente tienen difícil explicación en ocasiones, no sabemos una causa única que los ocasione y, lo que es peor, tampoco tenemos unos tratamientos muy específicos ni muy buenos, muy que puedan solucionar los problemas, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a que estemos en constante investigación, en constante búsqueda de posibles soluciones, de investigar realmente el origen de estos trastornos. Y, bueno, entre ellos pues hay muchas pruebas que se venden y que se puede uno buscar, que realmente tienen poca validez científica hasta el momento, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de validez científica, es que haya suficiente evidencia científica, suficientes artículos, trabajos de investigación bien diseñados y realizados que puedan demostrar la efectividad de dichas pruebas, ¿no?, o de dichos tratamientos.
Y en este caso concreto hablamos de los test de intolerancia alimentaria basados en análisis de sangre.
Sí, efectivamente. Estos test de intolerancia, y hablando en concreto de temas digestivos, no quiero entrar en otras especialidades, aunque posiblemente otros especialistas podrían decir lo mismo. En nuestros trastornos, estamos hablando de síndrome intestino irritable, de dispepsia funcional, distensión abdominal funcional, se ha demostrado, porque hay estudios suficientes que han demostrado, que realmente este tipo de test, que lo que hacen es hacer una retirada de unos alimentos por la determinación o por la presencia de unos anticuerpos que se llaman IgG, pues la retirada de estos alimentos no conlleva una mejoría clínica significativa. Eso no quiere decir que haya algún paciente que lo haya hecho y que haya podido solucionarse, pero cuando uno hace estudios bien realizados y bien diseñados, en ningún caso se han visto diferencias que puedan obligarnos a los especialistas a solicitar este tipo de pruebas o que la Seguridad Social, en el momento actual, pueda cubrir este tipo de pruebas, ¿no?
Hay que hacer valoraciones científicas, usted lo decía, doctor Álvarez, pero creo que lo primero que hay que tratar de separar son dos conceptos, la alergia y la intolerancia.
Por supuesto, eso es un término, y le agradezco la pregunta, que debe quedar muy claro para todo el mundo, ¿no? Alergias a los alimentos son muy habituales, y sobre todo en niños pequeños, en gente joven, pero son procesos que van mediados por otro tipo de anticuerpos, que se parecen en el nombre, pero no son los mismos, que son IgE, y esos son, los estudian los alergólogos, los especialistas en alergia, que están muy capacitados en España y que hacen una serie de pruebas cutáneas, pruebas de sensibilización, de provocación, etcétera, y que pueden detectar pues alergias a determinados alimentos. Eso es una cosa, y otra cosa son intolerancias. Hay intolerancias alimentarias que todo el mundo conoce, que conocemos muy bien, como es la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, muy frecuente en España, o la intolerancia a la fructosa, o intolerancia a ciertos aditivos alimentarios. Eso lo estudiamos de forma habitual cualquier especialista de aparato digestivo en España, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, de ahí a decir, por ejemplo, que porque tengas unos anticuerpos específicos de tipo IgG para las fresas del bosque que nacen en Alemania, y que pues con eso te vayas a curar de una determinada enfermedad, pues realmente nadie ha demostrado que esto sea así, ¿no?
Hay otra cuestión importante. Usted hablaba de pruebas que sean válidas. ¿Qué pruebas son las que realmente están avaladas científicamente y que demuestran esa eficacia?
Ahora mismo, en el momento actual, el cuerpo de conocimiento de este tema tan complejo, que está muy de moda, realmente implica realizar, por ejemplo, lo que nosotros llamamos test del aliento para determinados componentes, test del aliento con hidrógeno expirado, que podemos hacerlo para detectar intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, a otros oligosacáridos. Podemos hacer, pues, por ejemplo, mediante técnicas endoscópicas, biopsias intestinales, que también pueden detectar la deficiencia o la ausencia de determinadas enzimas o datos histológicos clásicos o típicos, como sucede en la enfermedad celíaca, la tos y las nerviosidades, etcétera. Podemos incluso realizar ciertos análisis de sangre que de forma indirecta nos pueden orientar a pensar en algún trastorno de mala absorción. Pero insisto, lo que todavía nadie ha demostrado a fecha de hoy es que la determinación de determinados anticuerpos de ese tipo indiquen que el paciente pues tiene una enfermedad determinada, ¿no? Esto, la medicina está cambiando constantemente. Todo esto no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. Esto ya tiene algunos años. Es cierto que un par de artículos iniciales donde hablaban de una posible efectividad de la retirada de los alimentos en los cuales el paciente tuviese anticuerpos positivos, pero no es menos cierto que a partir de esos dos artículos, un aluvión de artículos muy bien diseñados y además muy bien realizados, pues han demostrado la inefectividad de esto como técnica terapéutica. Es decir, el que un paciente se realice esto, pues bueno, porque lo quieres saber, pues vale, me parece muy bien. Pero realmente lo que no podemos es decir al paciente que se va a curar o se va a mejorar simplemente por retirar determinados alimentos a los cuales se supone que tiene estos anticuerpos. Porque simplemente estos anticuerpos lo que están demostrando es que el paciente ha estado en contacto con ellos. Lógicamente, un paciente que tiene síntomas digestivos, tú le retiras aquello que está comiendo más, pues lógicamente va a mejorar, ¿no? Pero vamos, eso no quiere decir que detrás de todos estos trastornos, que insisto, son complejísimos y nos cuestan mucho trabajo a todos los que nos dedicamos a ello y sobre todo a los pobres pacientes que lo sufren, pues bueno, esté detrás de esto pues unos anticuerpos de este tipo, ¿no?
Trastornos funcionales digestivos que afectan y mucho a los pacientes en su calidad de vida.
Por supuesto, muchísimo. No sabe usted, no tiene idea de lo que puede afectar. Cualquier persona que nos esté escuchando que sufra un síndrome de intestino irritable, allí en Barcelona, que hay una asociación muy bien organizada y son muchísimos pacientes que están organizados, porque es un problema muy serio, un problema que puede afectar mucho a la calidad de vida del paciente, que conlleva pérdidas de trabajo, gastos sanitarios a todos los niveles, conlleva problemas psicológicos graves también con su familia, con su pareja, etcétera, etcétera. Y eso es síndrome de intestino irritable, pero lo mismo podríamos hablar de la dispepsia funcional o podríamos hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, de la distensión abdominal funcional. Son problemas muy habituales en la población española y son problemas que afectan a la calidad de vida del individuo, ¿no?
Y utilizar esos test que hablábamos lo que puede provocar es que se retrase ese diagnóstico real y, por lo tanto, su tratamiento adecuado.
Bueno, sí, eso también es cierto. Lo único que pasa es que también hay que entender a los pacientes. Los pacientes que lo vemos aquí todos los días y que realmente son pacientes que sufren muchas veces, pues bueno, paciente en su desesperación, cuando yo he reconocido hace un momento que no tenemos una causa fisiopatológica concreta normalmente de este tipo de trastornos, aunque bueno, sabemos mucho, pero realmente no es como una infección, que sabemos que una bacteria provoca la enfermedad. Tampoco tenemos en muchas ocasiones un tratamiento concreto. Bueno, recientemente se han detectado tratamientos nuevos, afortunadamente, pero no tenemos un tratamiento único para todo este tipo de enfermedades. Pues claro, el paciente se desespera, el paciente busca pues cualquier tipo de situación, cualquier cosa, algo que le pueda ayudar, ¿no? Y bueno, y está esto, que ya es una cosa ya un poquito antigua, ya lleva unos años, y bueno, pues es como cualquier otra cosa, como si uno va a un curandero también, pues bueno, igual puede mejorar, pero bueno, realmente nosotros no podemos recomendar nunca que se haga que se realice una situación que en el momento actual, en mayo de 2015, haya evidencia científica suficiente, ¿no?
Y ya que hablamos de la evidencia científica, ¿hacia dónde avanza esta investigación? ¿Más en farmacología? ¿Más en diagnóstico?
Pues mire, realmente yo creo que de forma paralela. Se está avanzando mucho en tratamiento. Ya le digo, hace muy poco tiempo se ha patentado un fármaco específico para el síndrome de intestino irritable predominio estreñimiento que va muy bien, unos resultados muy buenos y ha sido un cambio radical en muchos pacientes. Y también de forma paralela se está investigando cada vez más, ¿no? O sea, estamos viendo cada vez más situaciones, más algo que desconocíamos y que estamos viendo que realmente está implicado este tipo de trastornos. Lo que también se está haciendo mucho son muchos estudios epidemiológicos, ver hasta qué punto esto es frecuente y es sorprendente, ¿no? Había antes estudios en Estados Unidos, en el norte de Europa, y estamos viendo que aquí en España, es muy, muy, muy frecuente, son enfermedades muy frecuentes y además que cualquiera de nosotros conoce a alguien que sufre algo de esto, ¿no? Y son pacientes además que muchas veces se les ha echado la culpa a los nervios, al estrés, a la mala vida, etcétera, y es un error, ¿no? El estrés, los nervios y tal, son factores que de alguna forma influyen en estos trastornos, pero tampoco es la única causa, es todo mucho más complejo, ¿no? Se está investigando muchísimo y afortunadamente aquí en España hay grupos, y sobre todo allí en Barcelona, hay grupos muy, muy potentes que están avanzando muchísimo y esperemos que poco a poco podamos ayudarles cada vez más a estos pacientes, ¿no?
Doctor Ángel Álvarez, miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva, muchísimas gracias por haber estado aquí al Observatorio en Radio 4 y habernos explicado y ayudado a diferenciar entre estas patologías digestivas.
Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Observatorio a Radio 4.
El canvi climàtic propiciarà l'expansió a Europa d'algunes malalties infeccioses i tropicals, però també tindrà altres conseqüències per a la salut de la població que no tenen tampoc tant a veure amb el que són transmissions de malalties, sinó amb la mateixa contaminació. Això és el que han alertat els experts que han participat a Barcelona en una conferència sobre l'impacte de l'escalfament global en la salut. Nosaltres, en aquest punt, saludem el doctor Joan Ballester, que és investigador de l'Institut Català de Ciències del Clima i ponent de B-Debate. Ell és expert en temperatures extremes. Doctor Ballester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens prenem encara poc seriosament el canvi climàtic?
Això depèn de qui. Els científics definitivament ens els prenem molt, molt seriosament i molts polítics i molta gent que pren decisions se'l pren molt seriosament. Però clar, això depèn de qui. I a vegades no és una qüestió de veure quins són els riscos, però a vegades és la qüestió d'assumir els costos i la iniciativa de prendre aquestes decisions. I per tant, encara que potser molta gent se'l prengui seriosament, passar a l'acció és una altra cosa. I és veritat que no s'ha passat prou segurament a l'acció en aquest sentit, tenint en compte els potencials perills o conseqüències negatives que té el canvi climàtic.
En tot cas, doctor Ballester, hi ha una qüestió important. En aquesta trobada que vostès van realitzar a Barcelona es va alertar sobre aquestes noves malalties que es poden convertir, malalties infeccioses, que es poden convertir pràcticament en epidèmia justament per aquesta alteració en el clima, però també alertaven d'aquestes malalties no contagioses, que també són importants, degut sobretot a la pol·lució de l'aire.
Bueno, és afectacions que la pol·lució o també les temperatures ambientals poden tenir en persones que sobretot són més susceptibles a aquests factors. Estem parlant de nens, però sobretot estem parlant de gent gran. La pol·lució afecta el sistema respiratori i pot afectar gent que ja tingui malalties preexistents o malalties cròniques. I el mateix passa amb les temperatures. Gent que ja té malalties prèvies, doncs, amb l'augment de les temperatures a l'estiu, doncs, poden tenir conseqüències negatives. I, clar, això, bàsicament, a part de provocar morts directament, però també, i en més gran mesura, pot provocar l'empitjorament de la qualitat de vida de gent que ja ara ja té problemes crònics.
Doctor Ballester, vostè feia l'apunt de com expert en temperatures extremes del que pot significar doncs, aquestes onades de calor. Fa uns dies en patíem una justament al nostre territori. Què és el que hem de tenir present sobre aquestes temperatures extremes relacionades amb el canvi climàtic? Quina interacció hi ha?
Les hi ha les temperatures extremes, per exemple, a l'estiu, afecten, bueno, tenen efectes directes com cops de calor, però també provoquen alteracions en cardiovasculars que poden, com deia abans, afectar a gent amb problemes crònics. I aquí el que és important, sobretot el que ens afecta a nosaltres aquí a l'àrea mediterrània, el que hem de tenir en compte és que nosaltres estem en una zona de transició entre Àfrica i el nord d'Europa, i el que han dit els climatòlegs una altra vegada de forma insistent és que nosaltres com a zona de transició ens veurem afectats per el moviment de les masses d'aire per culpa del canvi climàtic. I ara ens diguem-ne que en el cas concret de la península Ibèrica, la part més mediterrània tendirà a una desertificació i la part més cantàbrica del clima atlàntic de la península Ibèrica tendirà cap a un clima més mediterrani. Aquests canvis es veuen, són especialment importants en les nostres societats, al sud d'Europa, és on tindrem un major impacte del canvi climàtic dins del continent europeu, perquè precisament estem en aquesta zona de transició entre climes i estem propers al clima més africà, nord-africà, que tendirà a progressar cap al nord, expandint-se cap al nord. I això tindrà grans conseqüències, sobretot per a nosaltres. Nosaltres patirem temperatures més, un increment de temperatures més elevat que no pas en altres parts del continent europeu. I això és realment un gran repte per a la capacitat de climatització de tots nosaltres, dels ciutadans de les societats del sud d'Europa.
I això vol dir temperatures extremes, sinònim de més sequera, i per tant més permanència en el nostre entorn d'aquesta pol·lució ambiental.
La pol·lució té més a veure amb l'estabilitat de les masses d'aire. Hi ha una certa relació entre temperatures, perquè clar, les onades de calor també tenen lloc en situacions d'estabilitat atmosfèrica. Per tant, sí, hi ha una relació. I en quant als extrems de temperatura, doncs també tindran, no només via a través de la pol·lució, però sobretot un efecte directe sobre l'estrès tèrmic que té sobre la població, nits quasi tropicals que patirem al Mediterrani amb alta, bueno, amb humitat, que farà que sigui més difícil conciliar la son i que, per tant, concatena, és, diguem-ne, una acumulació d'estrès tèrmic que posa a prova la capacitat de climatització del cos humà.
Parlem d'aquesta amenaça del canvi climàtic, doctor Ballester, parlem d'aquesta interacció entre el clima, la salut, la pol·lució ambiental, però també hem de parlar d'un empitjorament de la qualitat de l'aigua?
Això no m'atreviria a dir-ho. El que sí que està clar és que hi haurà molta menys precipitació a la nostra regió. Sobretot aquesta disminució de la precipitació tindrà lloc a l'estiu, precisament perquè estem en aquesta zona de transició, doncs ens veurem molt afectats a l'estiu. Hi haurà més reducció de la precipitació, però també estacions claus com la primavera i com a la tardor. I això té un gran ventall de conseqüències. Per exemple, si no plou tant a la primavera, doncs hi haurà menys humitat en la terra, en el sol, a l'estiu. I això el que fa, quan no hi ha humitat en el sol, doncs el que fa és que les temperatures, els extrems de temperatura a l'estiu siguin més forts, perquè la terra, com el cos humà, si evapora aigua, doncs tendeix a refredar el cos. Doncs la terra té un mecanisme similar que el que fa és que si hi ha aigua emmagatzemada en el sol, en la terra, doncs les onades de calor tendeixen a amortiguar-se. Com que plourà menys al llarg de l'any en la nostra regió, doncs tindrem un increment encara més gran en les onades de calor i en els extrems de temperatura.
Doctor Ballester, aquestes afirmacions les podem fer com a tal, sobre una base ferma? És un diagnòstic o encara és un treball d'hipòtesi?
El que hem de tenir en compte aquí és que els climatòlegs el que fem és inferir com serà el futur a partir d'unes assumpcions, o sigui, assumim que l'evolució dels gasos d'efecte hivernacle, o sigui, que continuarem emetent diòxid de carboni i metà a l'atmosfera, o sigui, que continuarem emetent gasos d'efecte hivernacle, i a partir d'aquí inferim quin serà el clima futur. Evidentment, això està subjecte al fet d'emetre gasos d'efecte hivernacle. Per tant, si ara deixem d'emetre'n, de cop, molts d'aquests problemes desapareixeran. No estem fent res per evitar emetre més gasos d'efecte hivernacle. I la ciència ens diu que si continuem fent això, poden passar totes aquestes coses.
Suposo que per aquesta raó, doctor Ballester, la ciència està treballant en un procés contrari, que és intentar trobar diagnòstics per conèixer què pot passar, i això és el que hem estat conversant en aquest diàleg, però jo em consta que vostè, en concret, està en un projecte que prediu l'illa de calor a les ciutats.
És un projecte que el que pretenem és descriure amb molt, molt alta resolució espacial, o sigui, a un nivell molt detallat dins de les ciutats, quines són les àrees més vulnerables a les temperatures i també al sistema climàtic en general, al sistema de brises, i per tant, descrivint les brises, també podem arribar a descriure la pol·lució. Per tant, en aquest projecte el que intentem és descriure amb molt més fina escala, o sigui, amb molt més detall de barris o de districtes dins d'una ciutat, com afecten aquestes temperatures i també, evidentment, l'efecte d'illa de calor, o sigui, el fet de que tenim unes temperatures més altes al centre de la ciutat que no pas a la perifèria, a les zones rurals, doncs descriure com aquestes onades de calor a l'estiu afecten a la distribució de la mortalitat barri per barri o districte per districte a la ciutat de Barcelona. Aquest és l'objectiu d'aquest projecte que estem desenvolupant.
I podem avançar algun d'aquests barris que tingui, no direm la part negativa, però sí la part positiva, millor qualitat?
Encara està en desenvolupament. Estem incorporant un model climàtic un model climàtic molt especial que resol processos a molt petita escala, o sigui, processos molt detallats, però encara no tenim els resultats. És una cosa que la investigació associada a aquest projecte està en desenvolupament ara mateix.
Doncs nosaltres agraïm al doctor Joan Ballester, que és investigador de l'Institut Català de Ciències del Clima, ponent en aquest debat que s'ha fet a Barcelona, que hagi estat avui aquí a l'Observatori a Ràdio 4, ens hagi explicat aquesta relació entre el clima, la salut i com pot esdevenir el nostre planeta, i sobretot també per fer-nos un petit avenç del seu projecte de recerca. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per divulgar la nostra feina, que en el fons és part del... que per això rebem fons públics per poder transmetre a la societat tot el que anem aprenent de la nostra feina diària, i per això t'ho voldria agrair. Gràcies.
Som responsables de la nostra salut, però també ho som de la salut del planeta. Amb aquesta afirmació posem punt i final a aquest observatori. A les vies de sol, Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Bona setmana.